en el món NBA, tot això a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé.
Bon sopar.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 8, repassem l'actualitat de l'última estona, de les últimes hores. Us expliquem que Mariano Rajoy ha exposat avui al Congrés dels Diputats els seus plans per lluitar contra la corrupció, tot just l'endemà que deixés caure la ministra de Sanitat, Ana Mato, per la seva presumpta relació amb la trama Gürtel. Rajoy ha dit que Espanya no està corrompuda i ha admès, això sí, que ens trobem davant un problema molt seriós i que el govern espanyol s'ha pres molt seriosament. Entre les crítiques de l'oposició, Rajoy, això sí, ha defensat Mato, de la qual ha recordat que no està imputada pel jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz. Canviem de qüestió. Continua la caiguda de preus per cinquè mes consecutiu, arrossegats per l'abaratiment de l'energia. Segons l'Institut d'Estadística, l'índex de preus al consum avançat del novembre ha intensificat la caiguda en baixar d'un 0,4%. I una esperançadora notícia, una vacuna experimental contra l'Ebola ha donat els primers senyals d'esperança per poder posar fre a la malaltia. Investigadors nord-americans l'han administrada a 20 voluntaris dels Estats Units i el sistema immunològic d'aquestes persones ha produït anticossos contra el virus 4 setmanes després de ser vacunats. Encara us destaquem a aquesta hora que el papa Francesc ha rebut aquest matí els cardenals i arcabisbes de grans ciutats que han participat aquesta setmana en la segona part del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats. El Sant Pare ha rebut en audiència privada aquests pastors després de les deliberacions i de les anàlisis fetes durant les sessions d'aquesta segona part del Congrés. L'audiència s'ha fet a la sala del Consistori del Palau Apostòlic, on el pontífex ha aprofundit sobre 4 desafiaments i possibles horitzons de la pastoral urbana, els llocs des d'on Déu ens està cridant, ha dit, i els aspectes als quals creu que hem de parar tots més atenció. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Recordeu, avui la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana a partir de 8:45. Ara us deixem amb el programa d'Economia Plusvàlua i amb la Carla Gràcia. Demà torna Fórmula Estel a les 8 del matí.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Marsens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the roof just for... Aquest dissabte, en motiu de la transmissió de la missa pel títol de Basílica Menor del Santuari de Núria, Ràdio Estel modifica temporalment la seva programació. A les 8 del matí podreu gaudir del programa Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. A partir de les 9, a Tota Costa i Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Minuts abans de les 11 del matí, la missa de Núria en directe. A la 1, torna a Trotamundos i a les 2 de la tarda, del Camp a Taula. Aquest dissabte, viu amb nosaltres la proclamació de Basílica Menor del Santuari de Núria, en directe a Ràdio Estel. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel. Girona. 103.4.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Avui ha comparegut Mariano Rajoy, president del Govern Central, per exposar davant del Congrés dels Diputats els seus plans per lluitar contra la corrupció. Segons el president del Govern, la corrupció a Espanya no està generalitzada. Més concretament, ha afirmat que Espanya no està corrompuda. Això sí, ha aclarat que estem davant d'un problema molt seriós que el Govern s'ha pres molt seriosament. Avui parlarem sobre la corrupció, la dimissió d'Ana Mato i del descens de l'IPC que se situa al 0,4%. En parlarem amb els nostres contertulians. Però abans, sense anar gaire lluny amb el tema de la corrupció, entrevistarem el senyor Antoni Argandoña, professor d'AIS de la càtedra La Caixa sobre ètica i economia. Amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, comencem un programa que el nostre tècnic, Jordi Carretero, ens ha preparat replet de cançons, bones cançons per escoltar aquest vespre. Som-hi, doncs.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Un elevat nombre d'economistes preocupats pel desenvolupament de la crisi actual es plantegen seriosament què és el que ha fallat i arriben a la conclusió que aquest terrabastall ha estat alguna cosa més que una simple crisi financera i econòmica. Ha estat, sens dubte, una crisi ètica. Així comença l'editorial del senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens diu també que la desregulació de l'economia a la recerca del màxim benefici, tot seguint els principis que apunten que l'economia es fonamenta en la recerca de la màxima eficiència i el màxim guany, potser no ha tingut en compte que els mitjans que s'han utilitzat, o com a mínim, no tots, no són ètics. Davant d'aquesta situació, ens hem de preguntar si és possible la subjecció dels objectius econòmics a una sèrie de valors ètics que siguin acceptables de forma universal. La resposta, amb tota seguretat, hauria de ser positiva, ja que el que ens hem de qüestionar és si les lleis econòmiques són inexorables o bé han d'estar al servei de les persones. I en aquest cas, caldria introduir principis ètics per tal que el benestar de l'ésser humà sigui l'objectiu final de l'activitat econòmica. En definitiva, que l'economia hauria d'estar al servei dels ciutadans. Han d'existir alternatives a les polítiques econòmiques inspirades en un descarnat neoliberalisme. Evidentment, no es pot negar que la llibertat de mercat i la lliure iniciativa han estat els pilars del desenvolupament econòmic d'Occident, però aquesta llibertat, portada fins a les últimes conseqüències, ha produït i produeix efectes negatius a la societat. En definitiva, hi ha la necessitat d'introduir en l'economia principis ètics que harmonitzin al màxim possible les polítiques econòmiques i les socials. En els darrers temps, i en especial degut a la dura crisi que estem travessant, sorgeixen diverses propostes enfocades a contemplar els principis ètics com un element fonamental a tenir en compte en l'economia. Precisament amb aquest objectiu hem convidat avui el professor senyor Antoni Argandoña, que dirigeix la càtedra de la Caixa d'AIS i que com a professor d'aquesta organització formativa s'ha especialitzat en la relació no sempre harmoniosa de l'ètica i l'economia i l'ètica i l'empresa. Bona tarda, senyor Argandoña.
Bona tarda.
Benvingut per parlar un tema que dia rere dia ens plantegem, perquè obrim els diaris i dia rere dia casos de corrupció, casos de malversament.
Sí, bueno, jo diria que aquests casos són sobretot típics de les èpoques de bonança, de creixement econòmic en el qual la gent s'anima i les conductes es fan més agosarades, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que això és el que ens ha passat, perquè molts d'aquests casos són casos passats o que van començar durant la fase de creixement fort de l'economia. Malgrat tot, és veritat, És a dir, la ciència econòmica que ens han explicat a les universitats potser era, posava massa èmfasi en l'autonomia de la persona. La persona decideix el que vol ser. Els economistes parlem de les preferències, cada un actua segons les seves preferències, i diem que les seves preferències no poden ser objecte de control des de fora. Per tant, el que un vol fer de la seva vida és acceptable, i això és tot. Clar, si comencem així, la idea de jo vull ser ric, jo vull guanyar-me els diners com sigui, jo vull triomfar a la vida, jo vull, això passa per sobre d'altres coses. I crec que això és un error important. Després tenim una societat que és massa individualista. D'acord, hi ha molta gent que fa coses de caràcter social, però després a la nostra vida privada, escolta, aquesta és la meva vida, tu no entris en ella, tu no tens per què jutjar-me. Els fills diuen als pares, escolta, jo faig el que vull, ja sóc grandet. Clar, què vol dir això? Que ens estem oblidant la importància d'aquestes regles de funcionament, de l'ètica, que en el fons són les regles del bon funcionament de la persona, no? És a dir, si em regalen una cosa, diu, què és això? Li diuen automòbil. I com funciona? Doncs mira, t'ensenyaré com poder funcionar bé amb un automòbil, no? Com pots córrer, com pots frenar, com pots evitar els accidents. Això és l'ètica per la persona. Com puc controlar la meva vida? Com puc portar la meva vida? Doncs això són les regles ètiques.
Professor Argandoña, podríem dir que hi ha alguns principis ètics compartits entre
sí,
els seus humans?
Sí, molts principis ètics compartits. Quan trobem diferències, acostumen a ser diferències lligades a situacions particulars o a l'aplicació d'aquests principis. Deixi que li posi un exemple molt d'anar per casa. Quan jo era petit, jo veia que a casa dels meus avis, vivien en un poble, doncs es quedava una de les filles per fer-se càrrec dels avis. Per què? Perquè no hi havia seguretat social i, clar, algú es tenia que cuidar dels avis. Quan el meu pare i la meva mare va morir de jove, però el meu pare es va fer gran, jo no em vaig plantejar mai que tenia que viure amb el meu pare, perquè ell tenia els mitjans econòmics per fer-ho. Tenia una pensió, en definitiva. Sí que tinc molts deures respecte del meu pare. Tenia molts deures. Tenia que, doncs, que cuidar de la seva salut, acompanyar-li, tot, però no tenia per què posar els meus mitjans econòmics al seu servei, perquè ja els tenia resolts. Vol dir això que jo era pitjor fill, que era doncs, la meva tieta que es va quedar a cuidar els meus avis? No, jo crec que no. Jo crec que el principi era el mateix. Tu ets responsable dels teus pares, i que la manera concreta d'aplicar això és diferent en el cas d'una família agrícola que no té mitjans de subsistència propis pels avis, a una família urbana que sí que els té. El principi és el mateix, l'aplicació del principi és diferent. Jo crec que això passa a totes les cultures.
A nivell personal, aplicar l'ètica és complicat, però a nivell professional, el món de l'empresa, el món de l'economia, que regeixen uns principis habitualment de maximització dels beneficis, com podríem definir l'ètica en el marc de l'economia i en el marc de l'empresa?
A l'empresa, jo diria, l'ètica és fonamentalment bona direcció, dirigir bé. És a dir, un empresari ètic és un home que es dona compte de la seva... de les conseqüències de les seves accions. Ara faré això. Com repercuteix això amb els meus clients, amb els meus proveïdors, amb els meus empleats? Ara, doncs, canviaré aquest horari, variaré la composició d'aquest producte, faré tal cosa. Com afecta això a tota aquesta gent? I una pregunta molt important, com afecta això a mi? Ara diré una mentida. I això és irrelevant per mi? Altres el perjudicarà o no, però per mi això és irrelevant. Ja ho crec que no ho és. Perquè quan jo dic una mentida, estic aprenent a dir mentides. Això és el que ens diu l'ètica. Això és el més important, diríem, el cor de l'ètica. Quan tenim en compte això, ens donem compte de que necessitem aquestes regles de bon funcionament. Les regles són molt conegudes, portem segles vivint amb aquestes regles. El que passa és que potser la nostra societat en algun moment s'ha oblidat d'explicar les regles aquestes als pares, als fills, als mestres, als alumnes, a l'escola...
Quines serien aquestes regles?
La primera i més senzilla, més fàcil de totes, seria no facis mal a ningú i procura sempre fer bé a tots. Jo diria que és la regla.
No val només amb... no li facis a l'altre el que no vulguis fer a tu, sinó que, a més, fes-li...
Procura fer el bé, Procura fer el bé. Jo crec que, per exemple, al món de l'empresa els hi dic moltes vegades, no? És a dir, intenta fer sempre coses que siguin bones. Bones. Bones a punt de vista econòmic, bones a punt de vista del medi ambient, bones a punt de vista de les persones, bones a punt de vista de la formació, el que vulguis, no? És a dir, intenta sempre fer el bé. Això és car? No.
Aquesta és la pregunta que li fan? La primera pregunta,
clar,
això és car.
Això és car, això no es pot fer. Això és incompatible amb, el mercat lliure i el mercat salvatge i tot això. No, no, no. És a dir, aviam, jo me'n recordo sempre, vaig fer temps una història, em va agradar molt. Estats Units, una companyia gran, amb plantes a diversos puestos, va canviar el president. I el nou president es dedica a visitar les plantes. Arriba amb una, li saluda el gerent a l'entrada, bon dia, senyor president, benvingut. Entren i li diu, anem a saludar a la recepcionista. El president se li queda mirant, dient, què és això de saludar les persones? Què tinc que fer jo saludant la recepcionista? I l'altre li diu, miri, senyor president, vostè i jo que parlem cada dia, quan, amb 15 clients, aquesta senyora parla amb 100. És la veu de la companyia. La gent, la primera notícia que té de la nostra companyia és la veu d'aquesta senyora. No pensa que val la pena que aquesta senyora entengui bé què és el que volem fer a la companyia, que estigui solidaritzada amb el que, les coses que volem fer? Va, vinga, vingui i saludi aquesta senyora. Bueno, a mi em agrada molt. Això es pot fer amb motius econòmics. És la millor forma. Si està contenta, guanyarem més diners, Però sobretot és allò de dir, aquesta senyora mereix tot el respecte nostre. És una persona, té tota la dignitat. Per tant, jo la tinc que tractar bé. Jo tinc que tractar-la amb respecte i el primer que tinc que fer és saludar-la, somriure. Clar, això no és car. No estàs perdent el temps quan saludes a la recepcionista a l'arribar a un puesto. Quan poses bona cara a la gent, Quan tractes bé un client, quan tractes bé un company, quan et preocupes d'ell. Quan pensem en aquestes coses, ens donem compte que fem molt d'això cada dia tots. És a dir, som mala gent. No, no som mala gent. Som gent que fa coses males i moltes coses molt bones. Ens preocupem de la família, ens preocupem dels amics, ens preocupem de la... Podem fer la feina ben feta després, no, i tindrem els nostres defectes. Però tirem d'aquestes coses bones. Intentem que la gent primer es comporti bé i després ja intentarem corregir l'altre. No?
Professor Argandoña, vostè creu que l'ètica és una qüestió de prioritats en economia?
No, ara no ho és. Ara no ho és. Però és, jo crec que és un defecte de l'economia que estem explicant. Per què? Perquè la immensa majoria de les vegades podem fer moltes coses de les que l'economia recorda amb criteri ètic. Amb criteri ètic. No fa falta imposar l'ètica, no és un conjunt de limitacions, de prohibicions. De vegades sí que hi ha prohibicions, Però el normal, jo diria, és intenta fer les coses bé, intenta pensar en les conseqüències de les teves accions sobre altres persones i sobre tu mateix, Aprèn, rectifica, torna a començar, demana perdó. Que important és això de demanar perdó. Ho veiem a la vida personal, a la vida familiar.
I sembla que últimament s'està posant de moda, a més.
Sí, però jo diria de dir, ara et convé demanar perdó perquè és el que proporciona més satisfaccions o més beneficis. Això, no, o sigui, jo diria com reacció, com actitud humana. És dir, m'he fet això malament, ho sento, et demano perdó i torno a començar. No? Això a l'empresa es pot fer, es té que fer moltes vegades i tindrien que fer molt més.
Senyor Argandoña, abans de començar una mica la tertúlia amb els nostres tertulians també sobre aquest tema, l'ètica i l'economia, tenia una pregunta específica per fer-li. Vostè creu que caldria aplicar mesures per regular l'economia o les empreses de tal manera que fossin més ètiques?
No, clarament no. Clarament no. L'ètica no es pot manar. L'ètica no es pot manar. Es pot aconsellar, es pot explicar, es pot... Diu un dit castellà que echa la ley y echa la trampa, no? Si a mi em dius que tinc que complir aquestes coses, el que faré serà posar un sí. Mira, compleixo totes, sóc ètic. No és això. L'ètica és fonamentalment com puc ser jo millor persona i com puc contribuir a que les altres persones siguin millors persones i les organitzacions siguin millors organitzacions i la societat millor societat. I
sí, això ho deixaria un àmbit privat.
Sí, no, també a l'àmbit, aviam, la societat, les empreses, per exemple, tenen que crear un ambient en el qual les persones tinguin incentius a portar-se bé i desincentius a portar-se malament, i el mateix a la societat. És a dir, si, per exemple, jo defraudo els meus impostos i no tinc un càstig, i defraudar és rendible per mi, és probable que jo acabi sent un defraudador. És a dir, crec que és molt millor, és a dir, crear aquest ambient en el qual t'inviten, t'ajuden, però no es pot manar. Jo crec que no és qüestió de codi penal.
Tenim amb nosaltres avui a la tertúlia la senyora Anna Boza, advocada, que ha vingut corrents, pobra, a últim moment. Moltes gràcies per venir.
Gràcies.
El senyor Joan Elias, economista, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el senyor Claudi Cervelló, filòleg, expert en tecnologia. Bona tarda.
Bona tarda.
Vostès què en pensen? Creuen que caldria aplicar algunes mesures per regular l'economia o les empreses de tal manera que fossin més ètiques? O també ho mantindrien en un àmbit privat i potser en temes d'incentivació?
Bueno, ja després de l'opinió autoritària o autoritzada del senyor professor Argandoña, doncs és evident que no estem d'acord amb que no es pot imposar. El que em pregunto és, quan s'educa en temes d'ètica, si s'està fent el que s'ha de fer o si és possible o fins a quin punt. I en aquest sentit, jo no em puc estar de fer-li la pregunta al professor Argandoña, que en la mesura en què ell coneix bé el que són les escoles de negoci i que aquesta crisi, doncs, hi ha qui ha atribuït o acusat a les escoles de negoci de no fer un bon paper en aquest sentit, perquè els directius, doncs, determinats directius, han fet una manifestació palesa de manca d'ètica, si per aquesta via es pot fer alguna cosa. Què s'ha fet o què s'hauria de fer? O si és que és possible fer alguna cosa, no?
Bueno, jo crec que s'ha fet molt. El que passa també és que, aviam, jo he explicat una mica com veig jo el tema de l'ètica. Hi ha altra gent que té altres principis o altres maneres de veure-ho. Per exemple, l'ètica com el conseqüencialisme. És el conjunt de les conseqüències. No? Si les conseqüències són positives, l'ètica està bé. Això a l'escola de negoci ve molt bé.
Positives perquè... per qui?
Ah, aquesta és la pregunta. Clar, habitualment, quan parlem de positives, diu, per la compta de resultats, per la carrera professional del directiu, per... Clar, el que no pensem és, escolta, com estàs destruint els teus valors, la teva manera de veure la vida, la teva manera de ser una bona persona, com prens aquestes decisions. Això no ho considera moltes vegades aquesta ètica o conseqüencialista, que és molt freqüent, però jo crec que ve molt bé als negocis, perquè en definitiva, escolta, tu suma i resta. O mira, és que he tingut que acomiadar 10 persones, però els beneficis han augmentat tant. Ai, no, això és el saldo és positiu. Fes-ho. En comptes de dir, i que has pogut trobar altres solucions? Jo sempre penso que la imaginació és una virtut molt important en el món de l'economia i de l'empresa. És a dir, se t'acudeix una altra solució? Pots pensar una altra manera de fer les coses? Necessito acomiadar de persones, d'acord? Sí? Anem a pensar-ho, anem a donar-li voltes. Hi ha altres possibilitats? No hi ha cap altra possibilitat. Vinga, tornem a pensar-ho. De vegades, fer això, per suposat, és molt més feixuc, molt més difícil, però jo crec que és molt més ètic, al final. I el dia en què tu dius a la gent, mira, tinc un problema, però en comptes d'acomiadar uns quants, us proposo una solució que és dura per tots, però que evita aquest problema tan gran per a algunes persones, La gent pot dir, oh, m'hi hagués interessat més que altres persones siguessin anat al carrer. Però quan s'ho posin a pensar, diran, és bo que l'empresa busqui solucions en comptes d'intentar acomiadar gent ràpidament per guanyar més diners o per evitar una pèrdua, buscar solucions més complicades, que al mateix temps impliquen altra gent. Ajudeu-me entre tots a buscar solucions per evitar tenir que acomiadar gent.
Senyor Cervelló, senyora Boza, què en pensen?
Volia tornar una mica al que deia abans el professor Gandonya sobre l'ètica personal. Jo penso que l'ètica és una cosa que la portem o l'hem de tenir o la que tenim personalment cadascú, però jo també tinc la sensació que potser una mica últimament hi ha hagut una certa relaxació en l'aplicació d'aquesta ètica. I em pregunto, això també és una pregunta, evidentment les persones estem inserides en una comunitat i per tant la nostra actuació també mereix una aprovació o reprovació de la comunitat. Llavors, jo a vegades penso, potser hi ha algunes conductes, per exemple, vostè parlava de la defraudació d'impostos, que han tingut una baixa reprovació. No diria que hagin estat clarament acceptades, però sí que tenen una reprovació laxa. I podríem fer aquella pregunta, li faig la factura amb l'IVA o sense IVA, no? Per tant, això és realment bo, és dolent, perquè, clar, també entenc que el control social, en aquests termes, doncs, també era una cosa que pesava, però probablement aquestes normes eren les que feien que la tieta del senyor Gandonya segurament acceptés amb normalitat i, per tant, no es qüestionés, doncs, que algú havia de quedar-se a cuidar els avis. En canvi, també, aquí per això dic que no estic segur, per això ho plantejo en forma de pregunta, i aquest control, doncs, potser per algunes coses doncs, reforçava els comportaments i, per tant, doncs, això tenia alguna cosa, però també encasellava encasellava alguns altres estereotips. Llavors, fins a quin punt aquesta relaxació és beneficiosa per la llibertat i, per tant, per l'alliberament de les dones, per exemple, o fins a quin punt ens doncs, porta aquest relativisme...
Què en pensa, senyor Gandonya?
Sí, no,
clar, li podem preguntes difícils avui, no,
totes les preguntes de l'ètica són difícils, en definitiva, no? Jo crec que, efectivament, la nostra societat ha baixat molt la reprovació. Per el que deia abans, no? És dir, quan jo era jove, jo crec que tenia molt clar el que es podia fer i el que no es podia fer. Una altra cosa és si tingués tots els incentius del món per fer el que no tenia que fer. Però, en canvi, ara, jo crec que en algun moment, a la família mateixa, moltes famílies han baixat el que és el grau de seguiment dels nens. No dic de control, però sí dic una mica de donar-los criteris ètics i ajudar-los, donar-los, per exemple, responsabilitat. Mira, nano, tu ets responsable de la teva vida. Ara, quan facis aquestes coses, pensa. Això és bo per mi, és bo pels altres, és bo per la família, és bo pels amics, és bo per l'escola. Sobretot és bo per mi. Això em fa millor persona o pitjor persona. Si saps com funciona l'aprenentatge humà, que aprenem els nostres actes. Quan jo dic una mentida, aprenc a dir mentides. Quan jo dic la veritat, estic aprenent a dir la veritat. No? Clar, aleshores, això ajuda molt. No fa falta un gran control. Jo sempre penso que la meva mare em va ensenyar a no dir mentides. Al principi era pel càstig. Si dic una mentida, la mare em castiga. No? Després jo crec que va ser perquè... la mare em renya, i no, jo no vull que em renyi. No? Després... potser vaig entendre que a la meva mare li molestava que jo digués mentides. En aquest moment he passat ja del que és el meu interès en no dir mentides a l'interès d'una altra persona. A la meva mare no li agrada que jo digui mentides. Més endavant, segona, em vaig entendre que això era socialment dolent, que no era bo dir mentides. Però crec que aquest pas del càstig al reconeixement o apreciació a l'interès de l'altra persona i a l'interès de la societat és molt important. I això no ho hem fet prou. És a dir, en aquest moment els pares es paren, es queden amb la primera etapa. Et castigaré o no et castigaré? Això és bo, és dolent? Et treuré el regal o el que sigui, no? En comptes de dir com t'ajuda tu això i com ajuda els altres. I això serveix per crear un millor ambient al teu voltant. Són preguntes que moltes vegades no ens fem.
Senyora Boza, perdoni, per professor Gandonya, vostè com a advocada segur que deu veure dia rere dia actuacions ètiques, no ètiques...
Sí, crec que a tots ens agrada viure, diguéssim, en un món ètic. És a dir, jo crec que sí que s'exigeix i que quan no hi és es troba a faltar. Potser en aquests moments també, això de pagar l'IVA, no pagar l'IVA, en una situació en què tenim tants polítics imputats o amb supòsits de corrupció, tampoc és un bon exemple, dic jo. És a dir, la gent de baix potser no pagues un IVA, però tampoc et sents tan culpable, primer, per la dificultat d'arribar a final de mes i després perquè veus que vas a treballar, tens una dificultat i és que t'estan manant, doncs resulta que estan fent unes retallades inclús que pretenen justificar o diuen inclús el de la COE que deia que havíem de, que eren moments d'usos i que havíem de reduir els sous i ells estan, bueno, aquest senyor en concret està a la presó per aquest supòsit. Suposo que l'aspecte ètic necessites també
referents,
dotar-lo d'un valor efectiu. És a dir, tu, ens estem demanant això i potser quan tenim aquest vivim en un món ètic i hi ha uns valors, estem tots més contents, perquè segurament un dels supòsits, jo crec que actualment es viu amb més indignació, és veure que aquest valor ètic o aquests principis no s'estan duent a terme.
Això vol dir que l'exemple és molt important. És a dir, el primer que aprenem nosaltres és la conducta dels nostres pares, no? És a dir, si el pare diu blanc i fa negre, o la mare diu blanc i fa negre, malament. El nano es quedarà amb el que fa, no amb el que diu. I, per tant, el mateix passa al terreny de la política o a l'empresa. L'empresari diu que és molt important cuidar el client i després el que fa és contra els interessos del client. Escolti, ara no em digui vostè a mi demanant-me que tingui una conducta que vostè no és capaç d'explicar-me. A mi l'exemplaritat és molt important.
Senyor Gandonyà, per acabar, jo volia fer-li una pregunta perquè m'he trobat amb alguns casos de persones que parlant, fent un cafè, no?, li diuen, no, això, miri què m'ha fet el meu jefe, o, no?, i li posen un exemple molt poc ètic. I després aquestes mateixes persones en el món, ells de l'empresa, també actuen poc èticament, no? Llavors és com si en la nostra vida privada doncs, som molt sensibles a la part ètica, però en la nostra vida, a l'hora d'actuar professionalment, com pot ser això?
Jo crec que s'ha creat una certa idea de que en el món professional les regles són diferents. Sí? L'empresa no té per què respondre a regles ètiques perquè el mercat és l'amo. L'empresa té uns objectius diferents i aquí no apareix l'ètica. El jefe sempre té raó. Coses d'aquestes que ens fan actuar d'una manera que fem una mica d'esquizofrènia, no? És a dir, jo puc dir mentides al treball, però no puc dir mentides a casa. I quan arribo a casa, renyaré al meu fill perquè ha dit una mentida i, en canvi, al treball estic dient mentides als meus clients perquè això, en definitiva, és esquizofrènia. És a dir, és per portar una vida dividida, no? Aquesta unitat en la nostra vida. Jo sóc la mateixa persona quan m'aixeco que quan vaig a dormir i durant tot el dia, a casa, al treball, en les relacions amb els veïns, al club de futbol, allà on sigui, tot això és molt important, no?
Doncs, senyor professor Antoni Argandonya, professor d'AIS, director de la càtedra La Caixa, que treballen en formació sobre ètica, en investigació sobre ètica. Gràcies per ser amb nosaltres avui per parlar d'un tema tan delicat i tan subtil, no?, en alguns casos com l'ètica. Jo el convido perquè, a més, avui tenim una actualitat econòmica repleta de casos de corrupció, de perdó, d'altres temes ètics que ens acompanya la nostra àgora d'avui.
Encantat de fer-ho, gràcies.
Doncs serà aquí, en uns segons, el Plusvàlua.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'Àgora.
Doncs continuem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb l'actualitat econòmica, amb els nostres tertulians i amb el nostre entrevistat d'avui, els nostres tertulians, l'Anna Boza, advocada, Joan Elias, economista, Claudi Cervelló, filòleg i expert en tecnologies, i el senyor, el professor Antoni Argandonya, com com a entrevistat que ens acompanyarà avui també a la nostra tertúlia, perquè obrim amb el tema una mica del dia, no? Que és el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha exposat al Congrés dels Diputats els seus plans per lluitar contra la corrupció. El senyor Rajoy diu, afirma, que Espanya no està corrompuda i que estem, però tanmateix, que estem davant d'un problema molt seriós que el govern s'ha pres molt seriosament. Com veuen aquestes declaracions?
Fa un any i mig, quan va sortir tot el cas de tresorer del Partit Popular, el govern, o arran d'aquell fet, el govern va anunciar tota una sèrie de mesures i es van anunciar i es van portar algunes al Congrés, però malauradament es van quedar allà. Moltes s'han quedat empantanegades allà i el que s'ha presentat avui, si no estic equivocat, en bona part és recuperar allò que ja es va dir, tornar-ho a explicar, tornar-ho a vestir, més unes quantes, algunes coses noves. El problema és aquest, que es va passar allò, es van llançar una sèrie d'iniciatives, però no acaben de progressar i no s'acaben de portar a la pràctica. Aquest és un tema que preocupa, perquè ara els diaris sortiran i semblarà que tot s'arregla, però això arribarà a port, aquesta és la pregunta.
Jo volia dir que, d'acord, que una cosa és l'àmbit polític i una altra cosa és l'àmbit penal i la presumpció d'innocència, però si s'haguessin pres en seriosament el tema de la corrupció i l'ètica que estàvem parlant, i el donar un exemple, en el moment que aquesta senyora ja hagués dit, hagués aparegut el seu Jaguar aparcat a casa seva, no hagués dit que en tenia totalment desconeixença i que no sabia com havia aparegut. Algú que la mitjana de la gent no ens hem cregut i que, al contrari, ens ha fet suscitar i un gran rebuig i tot tipus de dubtes. És a dir, una cosa serà l'àmbit penal i podrà defensar-se. En un àmbit polític, una senyora que està sentada en un ministeri i dir que té un Jaguar i no sé com ha aparegut, relacionat amb el cas Gürtel, com està el seu marit, no era creïble. Si s'ho haguessin pres seriosament, aquesta senyora hauria hagut de dimitir fa molt temps.
Parlem de la caiguda d'Anna Mato com a ministra de Salut. Com han vist aquesta caiguda o aquest deixar caure una mica?
Jo penso que tot això va lligat bastant a l'exemplaritat que abans ens deia el professor Gandonya. És a dir, els polítics jo crec que haurien de tenir una exemplaritat de cara a tots els ciutadans que els han votat o que els tenen com a referents. I aquí voldria fer un petit incís. Dir, escolta, estan sortint casos de corrupció per tots costats, a la premsa, es magnifiquen molt, són tots avorribles i condemnables, i per tant jo crec que tots els que estiguin aquí han de passar per davant d'un jutge, jo no sóc qui per dir si se'ls ha de condemnar o no, però han de passar per davant d'un jutge, i en tot cas, en casos molt fragants, doncs una dimissió a temps és un bon antídot. Ara, jo també voldria dir que, a part dels polítics que surten als diaris com a corruptes i com a poc ètics i com a tot el que vulgueu, també hi ha molts altres polítics que continuen treballant el dia a dia, que ho fan honestament, que ho fan amb tota l'ètica, amb tot el saber fer que ho fan, que poden i que tenen, i que en tenen, i que, a més, han de lluitar contra una cosa, que és el descrèdit de la política. Avui en dia, ser polític, sembla que sigui quasi una pesta. I això, per mi, és un mal antídot per prevenir la corrupció. Perquè ara no recordo qui deia allò de si la política no la fas, te la fan. I, per tant, a mesura que gent excel·lent i que gent preparada i que gent ètica marxa de la política, hi ha més possibilitats que en vingui algun amb pocs escrúpols i que pensi, escolta, jo aquí aprofitaré mentre tinc una mica de poder per fer la meva. Per tant, jo aquí diria que, d'acord, siguem durs amb els que realment han fet el que no havien de fer i que ho dictamini un jutge, no m'agraden les penes de Telediario, però, d'altra banda, tinguem en compte que no tothom és igual, que tots els col·lectius i aquell 2% de persones díscoles, de pederastes a l'església o de funcionaris potfaguètics o fins i tot d'advocats que no són prou estrictes. Però fora d'aquest 2% queda un altre 98% que intenten fer les coses bé. I això no ho perdéssim de vista, perquè llavors hi perdem tots.
La sensació de que la justícia no s'acaba d'aplicar amb els casos de corrupció, de que no hi han hagut potser les dimissions que caldrien, fa que aquesta confiança sigui menys?
Jo crec que tenim un problema de fons que és molt important. La finançació dels partits polítics a Espanya no està resolta. No hi ha una llei clara que digui d'on poden treure els diners. Per tant, els partits necessiten rebre diners, sobretot en el moment que arriben les campanyes, diners que no vinen per el conducte legal. Això és molt greu, perquè això significa que sempre tens l'incentiu. a cercar aquests diners. I aquesta moltes vegades és la base, perquè ja dones per suposat que la finançació del partit és irregular, que, per tant, la gent que està treballant amb aquests temes és gent que està fent coses malament. És molt difícil perquè en un moment concret necessites fer neteja. Jo sempre penso, per exemple, el cas dels pactos de la Moncloa. Els pactos de la Moncloa van ser un èxit per una raó, perquè cap de les persones que estaven implicades en aquell moment havien fet cap cosa abans. Era el primer govern democràtic que començava el juny o juliol del 77 i, per tant, ningú d'ells estava implicat en cap problema anterior. Tots podíem mirar enrere amb el ulls net. Ara és molt difícil que un polític d'un partit pugui mirar enrere i dir el meu partit està absolutament net. És molt difícil. Punt número 1. Punt número 2. La nostra administració està també plena de possibilitats que són, com mínim, sospitoses. És a dir, no hi ha una transparència de les decisions. Jo entenc que el polític en un moment concret pugui dir prenc aquesta decisió, tot i que veig que no és la més adequada, però per aquesta raó, explica-ho. Això no se li explica. I, per tant, pren la decisió, no dona cap explicació, immediatament la gent pensa interessos poc clars a darrere. No? Clar, és a dir, en aquest moment pensem, per exemple, que anem a mirar els últims 5 anys de tots els partits polítics, tots tenen coses que amagar.
Així estan sorgint nous partits.
Sí, però el problema és que si no canviem les regles del joc, aquests nous partits continuaran fent el mateix.
Cal regles reguladores, controladores en la política?
Jo diria poques regles ben controladores i molta transparència. Molta transparència. És a dir, els informes del Tribunal de Comptes, per exemple, a Espanya, sempre diuen el mateix. Falta de claritat, no hi ha informació, això és incomplert, mal interpretat. És a dir, la qualitat de la comptabilitat de molts ajuntaments posaria vermell a qualsevol comptable d'una petita empresa de quinta línia. No? És a dir, per què? Perquè no està ben portada, no està ben feta. I no està ben feta probablement perquè les regles no són prou clares.
Senyor Elias.
Jo volia dir, llavors, aquestes regles que són necessàries per fer, qui les ha de fer? El govern que nosaltres votem, els primers interessats en no aprovar-les, els primers en incomplir-les. El que jo també crec que s'ha de diferenciar és una cosa, és la falta de transparència o dels partits polítics com han d'obtindre aquest finançament, i una altra cosa és aprofitar-se per lucrar-se personalment. Inclús crec que la ciutadania entendríem que una campanya electoral, a veure què ha pogut passar, que no, o sigui, ho entendríem entre cometes, sense acabar-ho d'entendre, però és justificat perquè no hi ha una regla, que és el propi govern que l'ha de fer i que no l'ha feta. El que encara costa més és que al damunt hi hagi tota aquesta gent paral·lela, que s'hagi lucrat, doncs, dèiem, fàcilment amb el Jaguar, però no acaba aquí amb això mateix. No és allò. I a més, doncs, agafant unes comissions, contractant a dit, tot això és el que ho embrutant, no en si mateix només el partit, sinó tot el que està sortint, tot el que estem tots esglaiats, sabent que són ells qui havien de fer aquesta normativa i que aquesta normativa no la tenim.
Per això crec que jo que és molt bo que la societat civil intervengui aquí. És a dir, altres països la societat civil és molt més activa. Vull dir, hi ha associacions, fundacions, ONGs que són actives en aquestes coses, que denuncien aquestes coses i que demanen i que tenen i que són escoltades, per exemple, pels parlaments.
Però és una mica desesperant que s'arribi a conclusions i que no hi hagi una reacció per part del govern fins que realment els casos són molt flagrants. Senyor Elias.
No, sí que hi ha aquesta reacció, ja dic. De lleis se'n fan i, a més, són lleis molt complicades, molt complexes, molt àmplies, no?, que donen molta feina als assessors fiscals o legals, no? Això és bo per un determinat sector, però no serveix per res. Els polítics, que són els que haurien de fer aquestes lleis de transparència, aquesta simplificació, bueno, no ho fan. És culpa dels polítics. Pensem que, de tota manera, un polític també és un intermediari. Hi ha un poder, hi ha uns poders, hi ha unes forces econòmiques, financeres, que també no manipulen, moldegen els esdeveniments polítics a unes determinades conveniències. Això també ho hem de tenir en compte. No pensem que és que hi ha una casta, uns senyors, que és una tribu, que són dolents i estan posats allà. No, és que no, això va més enllà. No, tampoc ens quedem...
Jo crec que aquí també hi ha una cosa que és... necessitem temps per aprendre. És a dir, aviam, els banquers, per exemple... vam tenir la primera crisi bancària cap a l'any 2007, no? Passats 7 anys, ara és quan comencen a donar-se compte de lo que estan fent, de lo que van fer, i de les conseqüències...
Es comencen a donar compte, sí?
Sí, és així. Sí. Una altra cosa és que puguin canviar-ho. Uh-huh. Jo penso que jo va estar malament, però... I aquest però és el que ho dificulta. Els economistes sempre pensem que fa falta molt de temps perquè una nova teoria entri. Algú té la idea genial, però la teoria antiga continua fins que hi ha una persona, un grup de persones joves que diuen aquesta teoria és millor, anem a treballar sobre ella. I en aquell moment aquesta teoria comença a imposar-se. Jo crec que passa el mateix amb la nostra societat. Necessitem temps per anar donant-se compte. El primer dia és una reacció negativa, crítica, el segon dia i el tercer dia algú diu i podríem fer alguna cosa. No, no podem fer res. I podríem fer alguna cosa. Home, sí que podríem fer. Va, anem a fer-ho.
Avui, justament, que el professor Gandoña parla sobre propostes, en una entrevista l'activista austríac Christian Felber, gran defensor del bé comú, afirma que els bancs haurien d'aspirar per llei al bé comú. Com veuen aquesta aspiració o aquesta afirmació?
A mi em fa molta por que el bé comú es demani per llei. Per una raó, perquè ni tan sols els filòsofs socials es posen d'acord sobre el que és el bé comú. Clar, el que diu ell és que el bé comú és el definit pels ciutadans democràticament en un moment determinat. És a dir, que avui pot ser blanc, demà pot ser negre. Uh-huh. Avui podem considerar que una cosa és bona pel bé comú i demà una altra, no?
Però estarà definit, i tots, d'alguna manera, democràticament hem definit
això. Fins que algú digui, per exemple, que les dones estan a quedar a casa. I en aquell moment diu, escolta, ho ha dit la majoria per votació democràtica. Doncs això és el bé comú. Senyores, a casa totes, home, això no té sentit. Això no té
Dubto
sentit.
Que aquí sortís així.
Bueno, aviam.
Ja, de tot.
Sortirien altres coses, també. Sortirien altres coses. Jo crec que això... Aviam, sí que ets poden demanar responsabilitats civils i penals per aquestes coses. Dic, senyor gerent del banc, vostè no s'ha comportat d'acord amb els interessos dels seus clients i dels seus accionistes, dels seus empleats. Vostè, el tribunal, la justícia. Però què és el que vostè té que fer? Al final acabaríem fent el que deia abans, no? És dir, fer un llistat de coses i bé, les he fet totes. Soc responsable, soc bé comú, practico el bé comú. Has fet una sèrie de coses, però potser no tens aquesta mentalitat.
Com ho veuen vostès, Claudi?
I això del bé comú, abans ho pensava, abans de llegir el titular aquest del Christian Felder, ho pensava pels polítics, pels partits polítics, i per les persones també. Jo quan exerceixo el poder, els ciutadans votem unes persones perquè exerceixin un poder de decisió en nom de tots plegats. Per tant, quan assoleixes aquest poder, tu has de saber per què l'exerceixes, què vols aconseguir amb l'exercici d'aquell poder. I, evidentment, jo penso, i crec que és la majoria de persones que conec, que és per exercir el bé comú, és a dir, perquè crear unes normes que afavoreixin a una majoria i, per tant, doncs, que tothom pugui viure millor en l'ample que és el terme. Ara, penso que a vegades hi ha qui, en lloc de veure aquesta activitat política des d'una voluntat de servei, ho veu des d'una oportunitat d'ara que hi soc. La perspectiva
una mica
dels qüestors romans. Ara que hi soc és la meva oportunitat. Però això és el que hem de combatre. Escolta, qui arribi en un càrrec polític ha de voler dur a terme les accions per les quals l'han escollit. I penso que tot això hi guanyaria amb dues coses. D'una banda, més renovació de la política. Per tant, aquí hi ha altres problemes, per exemple, l'entrada i sobretot la sortida dels càrrecs polítics. Què fa una persona quan deixa de treballar de polític? Com pot tornar a la seva activitat si és que en tenia una de prèvia? I després, l'altra cosa seria veure una mica també com aquesta renovació, no? Aquesta manera de dir, escolta, això ha de ser una durada limitada i després que els partits tinguin més control sobre les seves activitats internes i més control des de fora. Però els partits polítics, la llei de partits polítics, van pensar en un moment en què sortíem d'una dictadura i, escolta, per evitar interferències, pràcticament els partits poden fer qualsevol cosa sense que s'hi fiqui gaire ningú, i em sembla que vostè em corregirà, professor, però si no és el Tribunal de Comptes poc, i algun jutge, poca cosa se'ls poden dir als partits. Per tant, això explica, per exemple, el tema dels bitllets d'avió. O sigui, jo entenc que els diputats tinguin marge per anar on creguin convenient i perquè puguin exercir la seva autoritat, i la seva representació i el seu poder. I, per tant, ningú els ha de dir, escolti, no, vostè no pot anar a tal territori perquè és massa car. No, si ell creu que ho ha de fer, que ho faci. Una mica em sembla que la medicina també funciona així. El metge ha de poder...
Però no veure un amant.
Ara, d'aquí, primera, no veure un amant, evidentment, però és que, a més, el partit sí que li pot dir, escolta, explica'm per què vols anar a aquell territori, explica'm per què vols anar a l'escolta, per què has d'anar tantes vegades aquí o allà. I aquí sí que hi ha d'haver un control addicional.
Senyor Elias, els bancs haurien d'aspirar una llei del bé comú?
No, és que tornem al mateix. Aquesta teoria, doncs, sí, queda molt bonic, no? I queda molt, molt, molt bé, però, clar, hem de definir el bé comú. Llavors, què és el bé comú? O sigui, com el definiria...
Així és com els partits polítics, dir, sí, ens deia el Claudi, o podríem també intentar...
Sí, potser sí, però en l'àmbit econòmic, financer, com definim el bé comú? Quin grau de benestar, de redistribució ha d'haver-hi en una societat? Quin grau de recolzament a l'empresa? S'ha de posar èmfasi en la creació de riquesa, en la distribució de riquesa? Segons qui pensaria una cosa, segons qui passaria una altra. I quin seria, llavors, el bé comú? El promig de totes les opinions? Seria un, allò, aquell conjunt de bones intencions que diuen que l'infern està empedrat.
Ara potser una mica el problema.
Clar, és que, aquest, sí, és que de vegades, ojo, amb els populismes, no? És, això porta al populisme, dient, no, no sé què. Bueno, després...
També el problema és que a vegades ara, és a dir, és veritat, hi ha molta plenitud d'opinions, però ara les que prevalen són dels que estan a dalt. Són les opinions dels que manen, dels que estan a dalt, dels que tenen un poder econòmic o un poder polític. Clar. És així?
Llavors, però... llavors.
És a dir, que per tant, si per aquestes persones el bé comú és la generació de riquesa i no la distribució igualitària de la riquesa, doncs...
Clar. Bueno, és el que estàvem dient, no? Potser...
Com es pot...
Clar, bé comú, què entra? Entra tot i tot
i
es pot justificar.
Com es pot arribar a una...
I després pensa una
cosa... Democràcia, en aquest terme, no?
Però a vegades tampoc no són criteris o situacions taxatives. És a dir, potser aquells 10 que havíem d'acomiadar era un inconvenient, però potser per aquells 10 i no per tota l'empresa, que així es pot anar endavant. És a dir, potser no sempre acomiadar 10 és dolent. També suposo cada supòsit i cada situació econòmica o vital serà diferent. Llavors, potser fer aquesta llei amb un sentit estricte a vegades pots perjudicar, per regular tant, situacions que en aquell moment allò no perjudicava. Jo crec que, en general... El bé comú s'ha de tenir com una cosa bàsica per anar per la vida. És a dir, inclús a nivell judicial, tu presentes una demanda per fastidiar algú, la perds. La perdràs, perquè fa efecte rebote. Tu fas una demanda, vas un procediment per tirar endavant. No, però és que és així, però comprovat. Si tu vas a fastidiar, vas malament. Perquè et sortirà el tiro per la culata, perquè l'altre no és tonto. Vull dir, el que està davant ja ho està veient. Jo a vegades ja, com deia el meu pare, me huelo café con leche con la tostà. Ja t'ho imagines, que t'ho faran, ja vaig preparada. Si tu vas en positiu, si tu vas per bé, per ajudar amb aquella persona i tirar endavant, més enllà del que puguis perjudicar, guanyes i amb costes. La pràctica.
Senyors, desplaçaré una mica el tema de la corrupció i l'ètica que hem anat parlant bastant avui. I volia preguntar-los sobre el tema de l'IPC, perquè ens té una mica... Per un costat tenim un creixement del PIB a Espanya, que es torna a assegurar en aquest trimestre, i per altra banda un descens de l'IPC que cau al 0,4%. És cert que va lligat al descens dels preus de les energies, del petroli i de l'electricitat, però és només això? Ens hem de preocupar?
Avui, que és el Black Friday, és un gran dia per parlar de l'IPC, no? Tot està molt barat, no?
Ja sabem on anirà el senyor Elias.
Doncs, estic ansiós per acabar el programa. Ja. Sí, home, la por de la deflació és una mica exagerada. Probablement la deflació és la caiguda generalitzada de preus. És evident que l'energia està influint molt, força, però també no hem d'oblidar que estem en un procés, en part deliberat, d'avaluació interna, allò que dèiem, no? Com que estem en l'euro i no podem devaluar la moneda pròpia, ètica, que és el que abans es feia i a partir d'aquí es podia recuperar nivells d'activitat, d'ocupació, doncs estem en aquest procés tan complicat de la devaluació interna i això, doncs, tard o d'hora, té que afectar els preus i segons aquest procés ha d'haver-hi un diferencial d'inflació entre nosaltres i els països que no estan patint aquesta situació per tornar-nos a posar en una situació competitiva. És una, no deixa de ser una teoria, tampoc podem posar-la en el foc. És a dir, si no passa d'aquí, doncs, bueno, ja està bé. Si entrem en una deflació autèntica, doncs això doncs, no és bo perquè estaríem en la situació de Japó, no? De la famosa dècada perduda del Japó, que no podem descartar que sigui el que està passant aquí. Això ho expressava el Banc d'Espanya, jo ho he dit ja fa temps, que és un risc real que correm perquè ens estem recuperant, però bueno, d'aquí a pensar que tindrem una expansió econòmica que absorbirà tot el nivell d'atur, això és complicat, perquè quins són els sectors, no?, que tenen que tirar de l'economia, no? No acaba d'estar clar.
De fet, el ministre de Guindos aboga per ajustar salaris per tal de reduir ràpidament la manca d'ocupació. Com veuen aquesta opció, que una mica lligava amb el que apunta el senyor Elias de la deflació interna, no? De la possibilitat de deflació i de la devaluació.
Uf, és molt complicat. És molt complicat. Aviam, amb la taxa d'atur que tenim, el que està clar és que l'augment de salaris no contribueix a la creació d'ocupació. Això punt número 1. Tot i que la gent de la distribució i del comerç diuen que pugin els salaris perquè augmentarem les vendes, però això té una contrapartida negativa, i és si l'empresa no pot contractar nova gent, aleshores això no és bo. El problema que tenim és que molta gent de la que tenim a l'atur és gent amb baixa qualificació, amb estudis molt insuficients, que sap fer molt poques coses. Per tant, gent...
De sectors que, a més a més, ara no tenen
activitat. De sectors que ara no tenen activitat, Alguns sí que tenen activitat, com el turisme, però ara entrarem en una temporada difícil pel turisme, fins que arribi la Setmana Santa, no? Això què vol dir? Doncs que aquí tindrem sempre treballs minijobs, temporals i de difícil consolidació, no? Clar, com ho fem això amb un món de salaris creixents? Això és molt complicat. Això és molt complicat. Jo entenc la postura del senyor de Guindos. El que passa és que aquestes coses, si dius molt bé, salaris no poden pujar.
No ha comentat que no poden pujar.
Val.
Ha dit que s'han d'ajustar.
S'han d'ajustar.
Però és una mica diferent. S'entengui
com s'entengui. Jo crec que el que estem dient és si els salaris no poden, es tenen que ajustar, seguim la terminologia, necessitem d'alguna manera l'atenció de les necessitats d'aquestes persones. I aleshores, si no ho fem a través de la remuneració del treball perquè l'empresa no pot o perquè necessitem crear ocupació, aleshores ho hem de fer a través de l'estat de benestar. I aquí tenim, per tant, un problema d'aquesta redistribució de la renda, que no és només robar el ric per donar-li al pobre, és donar-li al pobre, el que té baixos ingressos, uns mitjans de mantenir el seu nivell de vida, tot i que en aquell moment el seu salari sigui baix. Jo crec que això ho tenim que plantejar en sèrio, perquè aquesta situació no es resoldrà en cap en el plaç de 2 o 3 anys.
Senyor Cervelló, senyora Bozán.
Jo crec que el màxim egoisme, jo crec, no sé, a vegades hi penso així, que el màxim egoisme és que tothom del meu voltant estigui de fàbula. Quan millor estigui tothom, millor estaré jo. Perquè vol dir que a mi, primer, no em demanaran res, des d'un punt de vista egoista, i si jo necessito quelcom, podré anar. És a dir, el millor que em pot passar és que tothom estigui de fàbula. Per tant, continuar sent rica perquè els altres segueixin pobres, a mi perjudica. Necessito que els altres meus siguin.
Jo aquí vull dir alguna cosa, em sembla que ja l'he dit alguna vegada en aquest programa, que m'ha fet pensar molt ara el professor Gandoña, que és dir, escolta, l'estat del benestar, això ens ho va dir López Casasnovas fa un any més o menys, ha de tendir a adaptar-se i a personalitzar-se. És a dir, no podem tractar a tothom per igual. I ara ell ho ha especificat molt bé, jo no ho tornaré a dir, però és clar que les necessitats són diferents en funció de la situació de cada persona, la seva ocupabilitat, dels seus ingressos, etc. Per aquí, les administracions hem de fer un esforç per donar aquest servei.
Doncs és un plaer tancar el programa d'avui ple d'ètica, amb certs punts d'idealisme, certs altres de molt racionalisme. Gràcies, senyor professor Antoni Argandoña, professor de la IEC i de la Càtedra de la Caixa.
Gràcies a vosaltres.
Senyor Claudi Cervelló, filòleg, expert en tecnologia, senyor Joan Elias, economista, i senyora Anna Boza.
Moltes gràcies.
Ha estat un gràcies, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, a la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i al nostre tècnic, el Jordi Carretero, que ens ha atès, a més, en un dia com avui, que tenim la nit, que estem amb moltes coses alhora, com ja saben, però demà, com cada dia, com cada setmana, nosaltres ens trobem el dijous vinent, i demà, com sempre, la programació de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Fins la setmana vinent.